I a aquesta hora de la tarda ens posarem francesos. Perquè avui recuperem una història de Barcelona en temps de Napoleó, ara que farà 200 anys de la seva mort, el dia 5 de maig. La ciutat va estar ocupada i sotmesa durant la Guerra del Francès 1808-1814. Els soldats van arribar a Barcelona per estar-s'hi, en principi, 3 dies. Anaven cap a Portugal, Tenien una cosa que havien de fer cap allà i al final ens quedarem una mica més. 2.297 dies. Aviam, recordem, posem-nos en situació. Napoleó governava la ciutat des de París i va imposar que el seu germà, gran, Josep I, conegut després com a Pepe Botella, fos el rei de la corona espanyola. Però com era la Barcelona de fa 200 anys? Com va afectar els seus habitants aquesta ocupació i com va canviar la ciutat després del pas dels francesos?
El periodista i escriptor Jesús Conte explica tot això en un assaig històric que es diu Barcelona sota la bota de Napoleó, repressió i vida quotidiana quan eren part de l'imperi francès. Un estudi que analitza la vida quotidiana i les repercussions a nivell econòmic, polític i social que va tenir aquesta ocupació.
Jesús Conte, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, gràcies per ser aquí. Felicitats per la feina feta. Barcelona sota la bota de Napoleó, repressió i vida quotidiana quan érem part de l'imperi francès. Quan érem part de l'imperi francès.
Ah, això ja dius què?
Què vols dir?
Ja són paraules grosses, oi?
Vols dir que vam ser francesos?
El que va ser anexió el 1808, anexió pura i dura, és dir, una conquesta militar. Com comentàveu, veníem per 3 dies camí de Portugal, país que, recordareu que al segle XVII es va independitzar a costa de la corona espanyola. Llavors els francesos, amb el tractat de Fontainebleau, van voler agradar els borbons espanyols dient, i si ens cruspim Portugal i ens repartim? I per què Portugal? Perquè Portugal tenia una sortida de l'Atlàntic i els anglesos estaven ficant el nas a les colònies repartint-se el botí que els espanyols i els francesos tenien a Amèrica, no? Bé, doncs això va fer que es quedessin al final 6 anys i pico perquè s'hi van trobar bé. Aquí servia Barcelona una mica de centre d'operacions. Barcelona com a tal no els interessava. El que era una ciutat fortificada, pensem que era una ciutat entre muralles. No ens imaginem el que devien ser 135.000 persones visquent a lo que és Ciutat Vella i Raval actual.
Uau!
Tancada entre muralles, amb 14 portes, tancades
a la nit, no?
Sí, i no, tancada per la nit, amb estat de setge, és a dir, ara que estem allò que no podem sortir a partir de les 10 de la nit, doncs llavors van estar permanentment durant 6 anys que no podien sortir de nit, que no es podien fer grups de més de 5 persones i després de 3, que no es podia pujar al terrat, que no podies pujar les muralles de dia, que no podies fer foc, que no podies jugar amb estels. I dius, estels, si és un joc de nens? Bé, però és que els estels permet una certa comunicació amb l'exterior. I a l'exterior qui hi havia? Una mica d'exèrcit espanyol i al port de Barcelona, l'armada anglesa. I, per tant, podia haver una conxorxa entre els opositors que estaven muralles endins i els patriotes que estaven fora de Barcelona.
Però hi ha una cosa que em sembla brutal, Roger, disculpa, que sí. És com pot ser que vinguin aquí per estar-se 3 dies i passin 2.297 dies? Què passa? Per què?
Sí, bona aquesta. Com és que diuen anem a Portugal i de sobte canvien? Enganyen el govern espanyol,
Ells van a la resta de la península ibèrica.
Sí.
Van desplaçar.
A Madrid, evidentment.
Es van arribar a tenir 500.000 soldats a tota la península.
Sí.
Aquí van tenir 15.000 al moment que més a la ciutat de Barcelona.
Però és un engany flagrant a Espanya?
Havien de comunicar les ordres, evidentment no, ja no estem parlant de les comunicacions, no hi havia ni correus, en el sentit ara no hi havia segells, sí que hi havia correus, però anaven com anaven, no? I per tant, els emissaris militars havien d'arribar a Barcelona i de Barcelona a Tarragona i de Tarragona a tal i comunicar les instruccions que arribaven des de Versalles i des de París, no? Havia un problema de comunicacions, perquè el territori català mai va estar dominat completament pels francesos. Jo poso d'exemple el que és la Cisjordània actual a Israel, en la que tenim Ramallah, tenim Hebron, tenim Nablus, tenim Jerusalem, en la qual, per anar d'una ciutat a una altra, que són... Jerusalem no és íntegrament Palestina, Jerusalem és sí. Per anar d'una ciutat a una altra, entres en territori israelià i tornes a entrar a una ciutat palestina i tornes a entrar a Israel. Aquí era el mateix. És a dir, es tenien ciutats fortificades perquè els hi permetia refugiar-se, Barcelona, Girona, Hostalric, Figueres, Tarragona, Tortosa, Lleida, i aquest el territori,
clar,
eren catalans.
Però el que preguntava l'Adam em sembla molt interessant, és a dir, en el sentit de quan se n'adona la corona espanyola que els estan prenent el pèl i que no van cap a Portugal, sinó que pretenen canviar alguna cosa aquí?
Molt bona pregunta. El Tractat de Fontainebleau del desembre del 1807 parla d'això de repartir-nos Portugal. Hi ha un cert embalatge, recordeu que hi ha el motín d'Aranjuez, en el que és una lluita entre la noblesa i la corona, cau el Manuel Godoy, que era l'home que havia gestionat realment el Tractat de Fontainebleau de lliurament total del corona espanyol als francesos. Ferran VII dona un cop d'estat contra el seu pare Carles IV i pretén ser investit per Napoleó a França. I Napoleó s'enganya, diu, vindré a Espanya, després al final no vindré a Espanya. Veniu a Baiona, frontera, ja territori francès, a l'altra banda de la frontera per Euskadi. I el que havia de ser un investit a Ferran VII com a rei d'Espanya...
Li pren el pèl.
Li pren el pèl, el segresta i els hi dona un exili daurat a València, i allà es passen els 6 anys.
I diu, ara, aquest que era, havia de ser el rei, es queda aquí i jo envio el meu germà.
Mentrestant, el Murat havia entrat pel nord, entra a Madrid el 2 de maig, que va fer l'aniversari ahir, i és quan, realment, el fet de maig a Madrid és quan els espanyols se n'adonen que aquesta gent no ha vingut allò en son de paz, sinó que venen a cruspir-se no solament Portugal, sinó Espanya, no?
Mira, Napoleó Bonaparte s'adreça als espanyols com a regenerador de la seva pàtria. Sí. O sigui, hi ha un moment que els hi diu, escolteu, tot això que ha passat...
Decadència, etcètera.
Tot això que ha passat és que jo vinc a ajudar-vos. No és que vingui a envair-vos, és que teniu un país molt endarrerit i nosaltres, que som els líders de la gran revolució, que és la revolució francesa, que ho ha de canviar tot, venim a fer-vos un país nou.
La vostra monarquia és vella. La meva missió s'adreça a renovar-la. Milloraré les vostres institucions i us faré gaudir dels beneficis d'una reforma sense que experimenteu menys captes, desordres ni convulsions. Mireu on heu arribat. No és culpa vostra, sinó del mal govern que us regia. Jo vull que la meva memòria arribi fins als vostres nets i que exclamin: és el regenerador de la nostra pàtria.
Això és una nota de Napoleó Bonaparte que fa després dels fets del 2 de maig a Madrid, quan veu que se li revoluciona una mica el galliner i els diu...
Som uns desagraïts.
Clar, som uns desagraïts, us vinc a ajudar.
A veure, tenia una part de raó en què Espanya estava en decadència, que la monarquia era corrupta, que havia una sèrie de privilegis a la noblesa, a l'església, etc., que ell, diguem-ne, els hi posa un tall, no?, diguem-ne. És a dir, les reformes de Napoleó què són? Són els decrets que ell signa a Chamartín. Napoleó està un mes i mig a Espanya, bé físicament a finals de 1808, per combatre contra els anglesos, contra Wellington, que és el cap anglès, que al final el farà fins i tot generalíssimo de los ejércitos españoles, en detriment dels exèrcits dels generals espanyols. Doncs Napoleó signa a Chamartín, a les afores de Madrid, una sèrie de decrets pel qual aboleix la noblesa, els privilegis feudals, reforma la justícia, deroga la Inquisició, que després Ferran VII, quan sigui coronat el 14, restableix, fa una reforma també de l'administració, i després el 1812, que és la primera pregunta, Roger, i que em sembla que no t'he contestat, és el moment en el que França no solament diguem-ne, ha invadit el territori català, sinó que anexiona el que serien les quatre províncies, que llavors eren corregiments, a l'imperi francès com quatre departaments més, amb els seus prefectes, els seus interventors, la seva burocràcia i el sistema administratiu al que la resta de l'imperi.
Cosa que no fa amb la resta de territori de la península.
Només passa a Catalunya.
I per què només passa a Catalunya, això? Perquè aleshores això vol dir, cosa que jo no ho sabia, que aleshores vam ser francesos de facto durant molt.
De facto que no de jure. Perquè és veritat que no es va aprovar mai pel Senat francès, ni va ser aquest decret signat personalment per Napoleó, va ser publicat al Jornal Oficial francès, l'equivalent al BOE actual a Espanya, no? O al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Per tant, va ser de facto que no de jure.
En tot cas, la història dels francesos a Catalunya i a Espanya és una història apassionant. L'estem repassant amb el Jesús Conte, Barcelona, sota la bota de Napoleó. Ara anirem al dia a dia, però abans, com era i què creia Napoleó que s'havia de fer per acabar de renovar aquest país que ell considerava endarrerit? Doncs, sobretot, ser saber.
Amb els espanyols s'ha de ser saber. Jo he fet detenir aquí 15 dels més dolents i els he fet afusellar. Fes-ne detenir una trentena a Madrid. Quan se'ls tracta amb dolçor, aquesta canalla es creu invulnerable. Quan en penges alguns, comença a degustar el joc i esdevé submisa i humil com ha de ser.
Doncs aquesta primera intenció, que al final... Per què no se'n van sortir, els francesos?
No se'n van sortir perquè, com obri reflexa aquest àudio que heu penjat, no venien de bon rotllo. És a dir, el general Duesme, que va ser l'invasor inicial, al febrer de 1808...
Acompanyat... Però la majoria d'invasors no van de bon rotllo i a vegades triomfen. I podria haver triomfat, ell.
Però Napoleó va tenir... Els tractadistes militars que han estudiat el conflicte diuen que Napoleó va abusar una mica de l'excés de confiança. És a dir, unes tropes vencedores a Europa, ningú se'ls hi resistia, arriben aquí amb un exèrcit que l'espanyol no tenia fama de ser precisament...
Ni organitzat...
Molt organitzat, ni havia guanyat batalles recents, però també més aviat al contrari. Pensem que a Catalunya la lluita pròpiament la fan els sometents dels Miquelets, és a dir, voluntaris... Perquè l'exèrcit aquí, quan les lleves de l'exèrcit espanyol intenten reclutar soldats, diguem-ne obligatòriament, a Catalunya, no troben èxit, per un motiu bàsic. Els catalans per què lluiten contra els francesos? No lluiten tant contra l'invasor, sinó contra els que està posant en perill la seva família, la seva propietat i la seva terra. Combatent com a sometent, estàs lluitant contra els francesos i alhora tens una certa flexibilitat horària, per entendre's, a dir, jefe, tinent, sergent, el que sigui, com estiguessin quadrats les graduacions. Home, ara el mes de maig, que és moment de la collita i tal, si em donés 4 dies de permís per endreçar una mica el camp, perquè, clar, la meva família, les dones que queden a casa, pensem que podien reclutar l'exèrcit fins als 60 anys. Per tant, es quedaven braços del camp, que era el sector bàsic de producció, es quedava desguarnit. Per tant, havia aquesta component de defensa de la terra i de la família i de la propietat, i això es feia ser Miquelet o sometent i no de l'exèrcit espanyol. I després hi havia una segona. L'exèrcit espanyol, clar, era una lluita en defensa de la unitat pàtria i contra l'invasor, i viva Fernando VII. I, en canvi, a Catalunya, aquesta vessant promonàrquica, però probagònica, no existia. I, per tant, enrolar-se a l'exèrcit espanyol no tenia garanties d'èxit. En el llibre recullo, per exemple, com a curiositat, com a testimoni, les lleves a la ciutat de Tarragona, a la qual va haver una desació, ja, bueno, pròfugs, ja no desació, i després dels que s'enrolaven, molta gent desertava. També desertaven francesos, I italians i suïssos, els que estaven a l'exèrcit napoleònic, És a dir, havia molta desació.
Ah, també la convivència, pel que se sap, era complicada, i tots aquests soldats van venir una mica amb ordres de fer el que els donés la gana. Per tant, arribar a una ciutat ja molt plena, com Barcelona, emmurallada, i la resta de ciutats del país, i que de sobte aquests soldats fessin el que volguessin, on s'instal·laven, què feien, com afectava la vida civil?
A veure, els comandaments, el primer que van fer va ser que això, l'Ajuntament de Barcelona es va assabentar de l'arribada dels francesos el dia abans.
Ah, molt bé.
Va haver una carta del cap civil d'aquell moment, del corregiment, anunciant a l'Ajuntament que demà arribaran 5.000 soldats francesos.
Pues no ens va bé, gràcies.
1.000 i pico cavalls i tants carros i tal. I se'ls haurà de donar allotjament.
Clar, perquè era un pacte que tenien, se suposa. Exacte.
És a dir, el tractat de Fontainebleau recollia, no tant lo de l'allotjament, que d'això no parlava, però sí de la manutenció. És a dir, que els queviures, del sosteniment de les tropes invasores, corria càrrec dels espanyols. Llavors, el primer que van fer va ser ocupar les cases benestants. Totes les cases B de la Rambla, del carrer Ample, del carrer Petritxol, tots aquells palauets van ser ocupats pels comandaments. I els soldats es van refugiar on podien els primers moments. En convents, tancats, en casernes, en convivències, i pensem que durant pràcticament fins al setembre de 1808 conviuen a Barcelona les tropes invasores, els 5.000 més 5.000, que són 10.000 soldats aproximadament francesos, italians i napolitans, i l'exèrcit espanyol, que estava quartenat a Barcelona.
Mare meva.
Passa que a la tardor el general Duesme, que és el governador general francès, fa una mena de cop d'estat amb un decret en el qual assumeix tots els poders, i el capità general, marquès d'Ezpeleta, se n'adona que ell ja no té res a fer. Perquè pel mig, el dilluns de Carnaval, els francesos han penetrat ja la Ciutadella, al castell de Montjuïc i a les Drassanes. Per tant, les tres grans fortificacions de Barcelona, els tres aquarteraments principals, ja estan ocupats per les tropes invasores.
Jo sé que en aquella època no es deia, però la gent devia estar flipant, no?
Devia estar flipant. Havia una mescla de...
O hi havia gent que volia que els alliberessin d'alguna manera de la monarquia borbònica espanyola.
En això hi havia coincidència. Altra cosa és que es pensés que podien ser els francesos que els alliberessin. Com en tot conflicte, en la Guerra Civil espanyola també passa. És a dir, quan el 26 de gener de 1939 entren per aquí la Diagonal, sí, i per altres llocs les tropes de Franco, hi ha gent que entusiàsticament s'ho vota a favor. Però hi ha molta gent que en el fons se sent alliberada. És a dir, no és que sigui ben rebuda les tropes de Franco, és que hi ha una sensació bastant generalitzada, més enllà
de que posaran en ordre el caos de la República.
Això, però sobretot...
De la guerra.
D'acabar els tres anys de penúria i de gana. I en l'època dels francesos va haver molta gana. Penseu que la Casa de la Caritat, la Casa de Misericòrdia, l'Hospital dels Nens Orfes, no dona barbars. Hi ha comunicats de l'època, publicats al dia de Barcelona del moment, en el qual requereixen que o la gent dona diners o han de fer fora els pobres, perquè no donen abast.
I llavors aquests francesos que van estar aquí tant de temps devien deixar la seva marca a nivell, no ho sé, d'edificis, a nivell legal, devien fer canvis en aquest temps, no? Perquè si vam ser, encara que fos de facto i no de jure, França durant un temps, això devia tenir conseqüències, no?
Administrativament va haver una reforma financera, és a dir, es va harmonitzar una mica tot el sistema fiscal, que aquí era caòtic, a costa d'ells, evidentment, eh? És a dir, s'havia de pagar les contribucions, visquessis o no visquessis a Barcelona. És a dir, us he parlat abans de 135.000 habitants, al final del 14, del final del conflicte, quedaven només 35 o 40.000. És a dir, una quarta part de la població, pràcticament, de la que havia hagut al principi. La gent que emigrava...
Que els van pelar o van marxar?
No, gent que marxava, la gent de diners, perquè estaven extorsionats econòmicament, o sigui, contínuament els exigien diners, se'ls quedaven a casa seva, etcètera, etcètera, i altres per por, i altres per gana.
Clar. Però... Vale. Ah, Olivares, bona
tarda. Bona tarda, però si estava fortificada i hi havia toc de quedes i tot això, com marxaven? De Magatotis a la nit?
Durant el dia, no?
La gent
estava oberta.
Com en tot, durant el dia, amb passaport o una mena de carta d'identitat que havia a l'època, podien sortir. El que era més complicat era entrar a la ciutat. Sortir, fins i tot els francesos se'ls alliberava, perquè els hi traia un problema de demografia massa saturada.
I escolta'm, a la societat civil hi havia de tot. Però què deia algú que manava tant en aquella època com l'Església? Estaven a favor de l'ocupació francesa, en contra?
En contra totalment. Pensem, abans t'has referit als aires de la Revolució Francesa, no?
Sí. Clar. És antireligiosa, en el seu moment.
Antireligiosa, i la passació popular era Robespierre i la guillotina.
Clar.
És a dir, parlen de la Revolució Francesa i aquí et pelaran. Per tant, molts simpàtics no entraven. Més enllà...
Però també t'ho dic una cosa, l'Església, si veu que ha de perdre molt, igual s'apunta a, no sé, a vegades per sobreviure...
Sí, s'acomodatícia. Bueno, les ordres religioses van ser derogades. Els convents de monges i frares tancats. El clergat regular de parròquies, d'entendes, de fer missa, etc., va quedar reduït a un terç o una quarta part. És a dir, justament els capellans necessaris per cobrir el servei. Però alhora, Josep I, Bonaparte, el germà gran i rei d'Espanya, sense influència a Catalunya, perquè aquí passàvem d'ell, els francesos s'entenien directament amb França, amb Napoleó, passaven del rei d'Espanya, s'intitulava Su Majestat Catòlica José I. I les grans celebracions a Napoleó, per exemple, que era el 15 d'agost, era l'aniversari del naixement de l'emperador i alhora era el seu sant, Sant Napoleó. El 15 d'agost, Mare de Déu d'agost, se celebrava com a dia festiu en honor de Napoleó. Amb gran xivarri, festes populars, balls, focs artificials i un solemne Te Deum a la catedral. És a dir, els invasors anticatòlics, alhora, o quan invadien Tortosa o guanyaven Girona, obligaven a fer un Te Deum a la catedral.
Bueno, aviam, jo què sé, Napoleó al cap de 4 dies es proclama emperador amb el papa, vull dir que també...
Sí, s'autocorona ell, amb el papa de testimoni.
Vull dir que la credibilitat respecte al tema religiós és baixa, en general.
Ja m'ho faig jo. I la relació entre els soldats i la gent d'aquí, tot plegat, abans el Roger ho preguntava, però,
si
per exemple, una cosa que sol passar és que hi ha hi ha fills que neixen de la relació entre soldats francesos i dones d'aquí, totes aquestes... Això es va produir en aquest cas o no?
Els registres de l'Església, que són els que són més fiables en aquest sentit, donen poc creuament. El que s'hi havia hagut era amiguetes, és a dir, relacions extraconjugals entre francesos i catalanes, més que matrimonis, pròpiament. I la relació de la convivència diària també sol passar amb això. Primer havia una barrera idiomàtica, llavors no se sabia idiomes. Els d'aquí no sabien francès i els francesos, evidentment, no sabien ni català ni espanyol. Per tant, tenien els seus maçons, les seves tavernes, els italians, que eren els més juerguistes en aquest sentit, que havien provocat alguns incidents.
Segur.
I després la burgesia, la que s'havia acomodat una mica a la nova situació i feia la gara-gara amb els francesos, els francesos participaven de les seves festes. És a dir, hi havia balls de carnaval a la Casa Llotja de Mar i en el Teatre Principal de la Rambla, que era el teatre existent a l'època i que alhora feien balls a cases particulars, però això era una minoria, la minoria ben situada a l'administració, que li interessava estar bé amb els francesos.
Sí, que no vam heretar gaires cognoms francesos en aquella època.
La gent fi vida separada.
Vale. Doncs escolta'm, això és un tastet del que podeu trobar en aquest llibre meravellós, aquest llibre del Jesús Conté, Barcelona sota la bota de Napoleó. Aquí al darrere m'agrada el que diu, perquè és cert i tinc moltes ganes d'acabar de llegir aquest llibre, que diu: en aquest documentat treball de recerca històrica, Jesús Conté ens endinsa en una de les èpoques probablement més desconegudes de la història de Catalunya. Durant els 6 anys de dominació francesa es van succeir les execucions sumaríssimes, les arbitrarietats administratives, la repressió, la requisa d'habitatges, aixovar i joies, la persecució de l'església i béns, etc, etc. Un relat apassionant. I és veritat, Jesús, que és una història que abans, a micròfon tancat, ho dèiem, tenim dos o tres elements al cap de la relació en la guerra del francès, que si els quadres de Goya, que si el 2 de Mayo, que si el timbaler, que si el francès, que si el gabatxo, però no en sabem els detalls del dia a dia. Ens hem quedat amb el folklore i amb quatre imatges mentals.
Sí, la visió aquesta èpica, molt lligada a la història d'Espanya que ens ha explicat, i per això és la batalla de Bailén i el general Castaños i Palafox i Álvarez de Castro i l'Hemozalcio de Gerona. I, en canvi, a Barcelona, jo mateix fa 2 anys desconeixia l'abast d'aquesta participació, d'aquesta presència francesa aquí, no?
I és un llibre amb un mapa, eh?
Sí, per qui vulgui resseguir una mica l'empremta...
Un senyor mapa, eh?
Mapa explicant... gegant de la ciutat de Barcelona emmurallada i alguns dels llocs on suposem que es van instal·lar, no?
Sí,
també.
S'hi van instal·lar o que van tenir algun tipus de participació. És a dir, aquí veig el Castell de Montjuïc, l'Ateneu barcelonès del carrer Canuda era la seu de l'Hisenda Francesa. És a dir, les contribucions es pagaven al Palau de Barcelona, que és l'actual seu de l'Ateneu, per exemple, no?
I el Palau Maldà s'hi van instal·lar, també?
El Palau Maldà va ser incautat, allò era del baró de Maldà,
sí,
que un dietari
i
molt
tant,
interessant.
Meravellós.
Allò va ser també incautat, com la majoria de cases benestants de la ciutat.
Molt bé. Doncs escolta'm, ja en sabem una mica més, però si en voleu saber més, Barcelona sota la bota de Napoleó. Jesús Conté, Tibidabo Edicions, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Estat de Gràcia, de 4 a 6.